Trossard, i per aquella banda està Zinchenko també, i Havertz, que cau per aquella zona.
Exacte. Trossard de nou, perseguit per Konaté, no pot recuperar bé la pilota, serà servei de banda pel Liverpool, aplaudeix Klopp. Poden passar moltes coses, estem al 70.
Crec que ha hagut mal gol major, eh?
Sí.
Sí, sí. Jo
crec que... més són dos equips que no especulen, no especulen, i amb el que s'estan jugant, tot i que no és definitiu, serà anecdòtic qui aconsegueix el liderat, no són dos equips que renunciïn a atacar, independentment del minut, el resultat i el rival.
I no sé si precisament l'aturada per aquesta lesió de Luis Díaz pot provocar un cert canvi en la dinàmica del partit, no? Perquè jo crec que els primers 20 minuts del Liverpool havien sigut molt bons, fins aquest moment on el partit s'ha quedat durant 2-3 minuts aturat, i bé, ara l'Arsenal sembla que després d'aquesta aturada està dominant una mica més el joc.
Sí, possessions més llargues, sobretot les que no ha tingut en aquesta fase inicial de la segona part. Ara David Raya amb camp esquerre buscant el canvi d'orientació, recupera el Liverpool, que està fent molt mal amb aquestes recuperacions altres. És Harvey Elliott que busca la rematada. Doncs ha tocat a un defensa de l'Arsenal, serà servei de cantonada, avisa el Liverpool, avisa Harvey Elliott, una altra recuperació a prop de la frontal, i maga allà és Gabriel amb l'espatlla esquerra, no hi havia mans, desvia la pilota i compta perquè pugen els centrals.
El xut des d'una posició molt similar al del gol de la victòria contra el Crystal Palace fa un parell de setmanes, que va ser el descompte, perdien 1-0 i van acabar guanyant 1-2.
Konaté, Van Dijk, Gravenberg, Darwin, déu-n'hi-do, els centímetres que té el Liverpool en les accions de pilota aturada. I anirà Alexander Arnold, cama dreta, cap al segon pal, allà apareix Van Dijk, que la torna a introduir a l'interior de l'àrea, defensa molt bé l'Arsenal, recupera la pilota Bukayo Saka, Ataru Endo en posició de defensa, intentava recuperar la pilota, serà per Trossard, que pot muntar el contraatac, recupera molt bé la posició Joe Gómez, que ja li ha guanyat la posició, continua Trossard, intenta retallar l'interior de l'àrea, arriben totes les ajudes defensives del Liverpool, continua Trossard, torna a retallar, i molt bé la pressió del Liverpool, però déu-n'hi-do el que ha tret Trossard, que estava completament sol contra 5 jugadors del Liverpool, i n'ha tret un córner.
Sí, sí, una jugada on realment Szoboszlai ha arribat molt ràpid a la cobertura, i després també hi havia més jugadors que han intentat evitar que pogués continuar amb la seva acció, però la veritat és que molt bé Trossard que ha aconseguit aquest córner.
No s'ha posat nerviós i ara anirà Bukayo Saka del córner del Liverpool al córner de l'Arsenal. Aquesta és la tònica del partit des del primer minut gairebé. Bukayo Saka, cama esquerra. 10 jugadors del Liverpool a l'interior de l'àrea per defensar-la. Bukayo Saka al primer pal, s'anticipa molt bé Joe Gómez, li queia el rebuig i compta, perquè ara hi ha la transició rapidíssima del Liverpool i només hi ha un defensa, és un 5 contra 1. Mossala cap a la dreta, Alexander Arnold, al pal! Al pal! Quina jugada, quin contraatac del Liverpool, marca de la casa, era un 5 contra 1. Quina velocitat, quina verticalitat de l'equip de Klopp, i no defineix bé Trent Alexander-Arnold, i compta que hi va l'Arsenal, res. Arriba sense dificultats Alisson, però mare meva, com han acompanyat la jugada a Mo Salah, que bé ha aguantat Mo Salah, que bé ha cedit a Trent Alexander-Arnold, i al lateral del Liverpool, que ha volgut xutar molt potent, i l'ha estavellat la pilota al travesser, i ara hi va Bukayo Saka. Cama dreta, molt bé Joe Gómez, que està defensant molt bé, des que ha entrat al terreny de joc, i avui amb un company que no és gens fàcil, com Bukayo Saka, l'ha tingut al Liverpool, partides a Anfield, es manté aquest Liverpool 1, Arsenal 1.
Com hi anaven els 5 animals, el contraatac.
Sí. No, i realment, una jugada on Salah ha conduït el contracop com ell sap, i després, no sé si potser... ara és fàcil, no?, des de fora, i evidentment aquí assegut a un estudi, no corrent a tota velocitat per la gespa d'Anfield, no?, però em fa l'efecte que potser Alexander-Arnold podria haver especulat un pèl més, no? O sigui, podria haver contemporitzat una mica més, controlar i xutar, perquè era una acció molt clara. O sigui, en una jugada 5 contra 1, a més tal com està el partit, que està una mica... que pot caure per qualsevol dels dos, aquesta ocasió no es pot fallar.
Sí, sí, semblava gol segur. S'ha salvat aquí l'Arsenal, a veure si en té una tan clara. Vaja, tan clara, semblarà difícil el Liverpool. Alguna de menys clara pot acabar en gol, encara que no ho sigui tant com la que ha tingut ara Alexander-Arnold. A Badalona, és que no hi passo gaire, Albert, perquè comença a fer molt de mal, aquesta derrota.
Sí, de fet, el compte un altre triple del Madrid, és una pedra de Llull. La penya ha d'espavilar aquests últims 6 minuts, si no vol prendre més mal. Està perdent de 30, 60, 90... Poro Scacolo, fa patir la penya. Està fent patir els seus aficionats en aquest últim quart perquè el marcador ha arribat a ser a 32. I amb aquest Madrid, o estàs molt ficat fins a l'últim segon, o és que no pots rebaixa, arribar a perdre a 40.
No rebaixa el to físic al Madrid. Ara perquè s'ha descansat Ndiaye, ara ja entra Hugo González, el noi del planter, però és que tu veus la intensitat, com posen el cos, com estan seguint els moviments. No hi ha la típica relaxació de dies que estic guanyant de 30 en una setmana en què he jugat dos partits d'Eurolliga, amb un desplaçament inclòs. No, no. I suma i que a la penya tampoc l'encert no hi és, i que no ha de ser fàcil fer 5 punts seguits, aixecar el cap i veure que encara vas a 27, però realment fa estona que això és silenci sepulcral i amb alguna gent que ha marxat ja, que ha dit, va, veient l'hora, doncs ja marxo.
Sí, sí. No, és que... Si aquí gairebé l'única incògnita és saber si el Madrid arribarà als 100 punts, que fa la sensació que hi arribarà, i si la penya pot retallar una mica i no prendre més mal, perquè és que els jugadors del Madrid continuen atacant com si fos l'última possessió del partit i defensant com si tinguessin alguna porra interna de no deixar la penya arribar, no sé, als 70 punts.
Aquí ja.
Ara una altra triple desesperada de Llull sobre la botzina, no hi va, ataca la penya, mare de Déu, és clar, quan fas una passada i no trobes receptor, però una passada que podríem fer perfectament jo i el Colo.
Sí. Aquí s'ha dit que la culpa és més de Felip. Rússic s'ha de mirar, però si tens un pivot a línia 3 que no t'està mirant, no li donis. Però Felip avui està bastant desesperat perquè li està costant totes les accions que intenta per físic, l'estan parant, l'estan pagant, el balanç dintre de tot com és, el balanç és la penya porta 18 faltes per 9 del Madrid, el doble, amb el que, clar, allò m'estan pagant, no em surt res, i a sobre vaig de 30. Pues, sí que podem dir que de seguida la setmana que ve hi haurà més partits.
Sí, per Sant Esteve, jugar a la penya, no?
Dolorós.
Sí.
Per Sant Esteve. La Manresa.
Sí,
el... Ah, per Sant Esteve no té partit la penya d'Eurocup?
No, no. Ara m'enganxes.
El Madrid és el millor atac de la competició amb 91 punts de mitjana. Avui superarà, evidentment, aquests 91 punts. I també és la millor defensa de la competició, 77,5. No fa la sensació que la penya arribi a aquests 77 punts. Anota el punt 91 al Madrid, que guanya de 31. Joventut 60, Madrid 91, a menys de 5 minuts per arribar al final del partit.
Anfield, Liverpool 1, Arsenal 1, superat ja el 30 de la segona part. Ara veiem la repetició del contraatac. Sí. A veure que se m'entengui, però que potser massa gent i tot anava al contraatac. No, vull dir que hi ha hagut fins i tot un moment que gairebé Alexander-Arnold veu com un company seu li volia treure la rematada. Vull dir que anaven molt en paral·lel, a més, tots.
Sí, sí, sí. Sí, clar, era com... la portava Salah i anaven quatre jugadors més esperant a la dreta de Salah la pilota. I llavors, sí, en aquell moment, clar, no sabíem a qui aniria a parar la pilota. La passada de Salah és tensa, doncs jo crec que busquen clarament Alexander-Arnold. I jo crec que també li ve com voltant una mica. Llavors, sí. No la pot enganxar més rasa, o sigui, la pilota se li acaba aixecant molt en el moment de rematar, i per això va al travesser. Jo crec que si hagués anat més, no, més enganxat a terra, sense fer el petit bot que sembla que ha fet, doncs segurament hauria pogut acabar-la en gol.
Ha mogut la banqueta Arsenal de nou, Nketiah, que substitueix a Gabriel Jesús, home per home, la Veira, sí. Davanter per davanter.
Sí, 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 Gabriel Jesús, doncs, que després de 78 minuts deixa el seu lloc a un Eden Nketiah, que la temporada passada, doncs, quan Gabriel Jesús va estar a baixa, va rendir molt bé, va fer una bona xifra de gols mentre el brasiler, doncs, estava lesionat, i un futbolista, doncs, que s'ha anat guanyant amb el temps la confiança d'Arteta, un jugador que al principi, doncs, era el típic que només jugava partits de fase de grups d'Europa League, Copes de la Lliga i de més, i que ara, doncs, és un futbolista que té el seu rol clar i evident a la Premier. És un secundari, però sol aparèixer.
Sí, és un dels èxits també d'aquest Arsenal de Mikel Arteta, més enllà del rendiment col·lectiu, el rendiment individual d'alguns jugadors que fa uns anys, òbviament, eren pitjors futbolistes i avui han ofert rendiment esportiu i també econòmic si l'Arsenal decideix vendre'ls. Declan Rice, possessió per l'Arsenal, cap a Zinchenko. Ara hem entrat en una fase una mica més tranquil·la, però ja sabem que això dura ben poc i que de nou tornen a accelerar els atacs tant el Liverpool com l'Arsenal, buscant desigualar el marcador. De moment aquest empat a 1. Declan Rice de nou aguanta la pilota al mig del camp, banda dreta cap a Bukayo Saka amb Joe Gómez, un dels duels del partit. Molt bé el defensa del Liverpool avui, ocupant una posició que no ocupava des de feia moltes temporades per la lesió de Tsimikas. També està lesionat Robertson, per tant el Liverpool, que no té laterals esquerres purs, I ara tirada Joe Gómez en aquesta posició. De nou, pilota per l'Arsenal. Zinchenko com a falsa mig centre. Retalla cap a dins, connecta amb Declan Rice. Pilota interior cap a Bukayo Saka. Molt bé, a la dreta cap a Ben White, que buscarà la centrada amb cama dreta al punt de palant. No remata ningú, defensa bé el Liverpool. Li cau la pilota a Havertz, que buscava la remata des de molt lluny. Ha bloquejat una defensa del Liverpool i ara intentarà muntar el contracop. L'equip de Jurgen Klopp s'anticipa molt bé Magallanes, ja ho intentava de nou. Mo Salah, perillosíssim l'egipci quan vol córrer. De nou, Odegaard supera el mig del camp de l'Arsenal cap a l'interior de l'àrea. Allà hi ha Bukayo Saka amb cama dreta, buscarà la centrada, torna a caure la pilota Bukayo Saka cap enrere, cap a la rematada Declan Rice. Refusa bé la defensa del Liverpool, Konaté, i ara li cau a Darwin Núñez. Soboslai torna a recuperar l'Arsenal, ja ho dèiem, que es tornaria a accelerar el joc, i així està sent. Possessions molt curtes per part dels dos equips, el Liverpool que no pot sortir de la cova, però l'Arsenal que tampoc acaba de trobar forats, escletxes per superar els defenses del Liverpool. Odegaard temporitza, calma una mica el joc amb Zinchenko, ara sí, verticalitza cap a Nketiah, més cap a l'esquerra, cap a Trossard, banda esquerra, buscarà la centrada, torna a retallar cap a la dreta. De nou Zinchenko, el Liverpool pacient, tampoc pressiona, espera camp propi. Declan Rice, ara cap a la dreta, cap a Bukayo Saka, i va allà Joe Gómez, com sempre. Veurem ara si es desfà d'ell, molt bé Bukayo Saka, però ha d'anar cap enrere per culpa de les ajudes defensives del Liverpool. Cada cop que rep Bukayo Saka, Joe Gómez i un company molt a prop perquè el francès no pugui superar. Ara és Trossard per banda esquerra, buscava la passada filtrada a Havertz i a l'interior de l'àrea, pressionat per Konaté, cau Havertz.
Res.
Diu Jaume Molló, res, diu Chris Kavanagh.
Jueguen.
I així és, la pilota un altre cop per l'Arsenal. Oh. De nou a Havertz, que buscarà la rematada amb l'exterior. A desgana pràcticament l'alemany. Surt la pilota, protesten els jugadors de l'Arsenal, ho fa Havertz.
Sí, jo crec que demanen les mans d'ara, demanen, no? És que la caiguda d'abans.
Però que bé està defensant l'àrea el Liverpool, eh? És una acció d'Alexander-Arnold, li posa una mica el braç, però jo crec que no hi ha res, sincerament. No sé què opina. No. Després de la repetició, què n'opina l'expert arbitral, no. Jaume Molló.
D'acord.
I després, a la banda de Saka, grans ajudes de Darwin Núñez. Darwin Núñez sembla el jove Edinson Cavani, quan jugava al Paris Saint-Germain i no podia ser l'estrella perquè hi havia Zlatan Ibrahimovic i havia de jugar a l'extrema esquerra i, vaja, treballava moltíssim i Darwin Núñez, doncs, una mica també exercint aquest paper, no?, en aquests últims minuts. Doncs, evidentment, si li cau alguna a l'àrea rival, doncs intentarà convertir-la en gol, però sap que també s'ha de sacrificar per l'equip i que Bukayo Saka és un jugador sempre molt difícil de defensar i està fent una feina molt bona al futbolista uruguaià.
Ho intenta de nou l'Arsenal, a camp propi, Magallanes. Ara el Liverpool que ha avançat una mica la pressió i ara torna a intensificar aquests salts als centrals de l'Arsenal, però l'Arsenal que supera amb molta facilitat la primera línia de pressió del Liverpool. De nou Bukayo Saka i de nou Joe Gómez i un company, en aquest cas Endo, ben a prop, generant aquest 2 contra 1 en banda perquè Bukayo Saka no pugui desfer-se del seu lateral. I ara compta perquè ho fa amb un canvi de ritme espectacular, entra a l'interior de l'àrea, compta Bukayo Saka, fa una centrada buscant l'interior de l'àrea petita, s'anticipa bé Alisson, està insistint l'Arsenal per la banda dreta, però com deia Naveira, està defensant molt bé l'àrea el Liverpool.
Sí, sí, molt, molt segur, amb Van Dijk, amb Konaté, i compta ara que ve el Liverpool.
Darwin per banda esquerra a l'interior de l'àrea, busca la rematada, es fa de dos jugadors de l'Arsenal, continua Darwin cap a Soboslai. Molt bé, ara la presó d'Enquetia per evitar la rematada d'un bon llançador com és Soboslai. Ara banda dreta, Harvey Elliott connecta de nou amb Soboslai a la frontal. El vèrtex buscarà la centrada a l'interior cap a Mo Salah. Ara és l'Arsenal que defensa molt bé el punt de penal. Alexander Arnold cap a Harvey Elliott. El vèrtex dret cedeix cap a un altre jugador. Buscaven la centrada, però de nou les defenses imposant-se en aquesta zona del terreny de joc. Molta centrada lateral, però molt atents als centrals dels dos equips per refusar totes les pilotes. De nou al Liverpool. Ara recuperarà Arsenal. Enquetia buscarà el contraatac. Juga molt bé Mo Salah. És que el compromís defensiu de tots els jugadors, els 11 del Liverpool i els 11 de l'Arsenal, és increïble.
Sí, sí. No, que Mohamed Salah, que és el líder d'aquest equip i que segurament doncs diries, bé, escolta, tenint en compte tot el que ens donen atacs, si en algun moment potser es despistés, doncs ho podríem entendre. Però és que Salah és el primer, no?, que corre cap enrere i que al final doncs empeny també a que la resta dels seus companys doncs facin aquest enorme treball defensiu, no? Ara doncs, s'ha hagut de sacrificar per veure una targeta groga perquè ha tallat el contracop, que podia ser prometedor de l'Arsenal, però sí, realment el treball de tots és espectacular.
El diàleg de Klopp amb el quart àrbitre és intens, eh? Tot el partit, ja ens ha mostrat més d'una vegada, però l'accepta. Vull dir, el quart àrbitre ja els vam conèixer, evidentment, d'altres ocasions.
Segurament,
i són converses animades, però sembla que respectuoses dins d'uns límits.
A la Lliga Espanyola ja estaria expulsat.
Segurament, també és veritat. Amb més 33 o menys 33, segons com es miri, també hi ha challenge en el bàsquet, Albert.
Sí, està mirant si hi havia una antiesportiva al Madrid, però els àrbitres que durant tot el partit sempre que xiulen una decisió rarament han canviat i han considerat que no, que era falta normal. Ara hi ha hagut dos més un a favor de la penya de Yannick Crack, que pot situar el resultat amb un menys 30, amb un més 30 pel Madrid, menys 30 per la penya, a dos minuts pel final. El moment segurament més rellevant d'aquest últim quart ha estat el moment en què han xiulat, no sé si era la primera o la segona falta del Madrid del quart,
la primera,
que tot el pavelló s'ha aixecat per dir, home, ja era hora que xiulessin una falta al Madrid. Que
el balanç era de 19 a 8 en el partit, n'han xiulat dues de seguida a Ndiaye, el jove, i ara sí que per primer cop en el partit el Madrid arribarà bonus, almenys a fer les 4. Bueno, sí. Llavors la gent s'ha divertit, el challenge ha estat més per petició popular de la gent que li demanava Carles Durant que el demanés que una altra cosa. No li han donat la raó, però sí que és allò de tan típic dels arbitratges a vegades d'aprofitar el final per intentar igualar una mica el balanç, que ara mateix és de 22 a 13. I deixa'm dir que sí que hi ha partit per Sant Esteve, si s'arriba a 2.000 espectadors ja serà molt, contra el Reier Venècia. I sí que això no para. Data, òbviament, lamentable, però ja sabem, no ho és més que el dia 5 de gener que juga el Barça, per exemple.
Sí, sí, hi ha per tots els gustos. Aquí ningú no se salva amb els canalons. Ja veurem, paït, quarts de nou del vespre, vaja, depèn de quan se'n mengi. Cadascú, Joventut, Reier Venècia en aquesta Eurocup, i com deia el Colo, divendres, aquest Baxi Manresa Joventut, partit clar de copa, de color copa, nou Congost, a dos quarts de nou del vespre.
Va anar molt bé la derrota del Tenerife a casa. A veure què passa divendres.
El Madrid arriba als 100 punts, 68 a 100, queden 48 segons. Ara ja
sí,
veig molts més aficionats que marxen. Ara desfilen ja una bona colla de seguidors per allò de no agafar cues o no de la sortida.
Sí, ara ve el col·lapse del pàrquing.
També.
Tothom intenta evitar-ho.
Hi ha llançaments de tir lliure per la penya, tot i que és un partit sentenciat, els últims 2-3 minuts estan fent llargs, vull dir que aquí és igual. Perquè que estigui sentenciat, que estigui igualat, hi ha el tema de l'averaix, evidentment, que la penya...
No, més que per averaix és perquè estan xulant faltes, ara. Sí. Els dos equips han arribat a les 5 faltes en aquest quart, quan no havia passat en cap altre.
Ara cantem el final del partit definitiu a Badalona. A Anfield, Liverpool, un Arsenal 1. Ara és Arteta, qui li menja l'orella al quart àrbitre, que està entretingut. 3 més l'ha afegit.
Sí, déu-n'hi-do, el partit que li estan donant també els dos entrenadors al quart àrbitre, dos entrenadors que viuen els partits amb moltíssima intensitat, no només amb els seus futbolistes, sinó també amb els àrbitres. 3 més l'ha afegit per acabar el partit. De moment aquest empat a 1, i que tots dos equips segueixen buscant la porteria contrària, no estan arribant amb la mateixa claredat. De fet, no hi ha hagut clares ocasions de perill.
No.
Però la intenció és aquesta, buscar-la.
Traient doncs, l'última d'Alexander Arnold, d'aquest 5 contra 1, doncs, des d'aquell moment no recordo que n'hi hagi hagut cap. I bé, doncs també ve donat pel que dèiem abans, no? Perquè tots els equips s'estan doncs, sentint molt còmodes defensant l'àrea. I bé, doncs no sé si hi haurà aquest tercer gol al partit que fa alguns minuts, doncs estava molt segur que succeiria, perquè ara hem entrat una mica en una dinàmica on els dos equips doncs quan han de defensar enrere doncs estan sòlids, on potser doncs també les presses, no? Poden fer que no s'acabin de prendre les millors decisions, i per cert Saka ara en una acció involuntària
se l'ha jugat, però si l'arriba a caçar, ha relliscat, ha aixecat molt la cama, i si arriba a impactar amb el genoll de Gravenberg, jo crec que Gravenberg se'n va directe a l'hospital. És el que li estaven protestant els jugadors del Liverpool, Van Dijk, i Saka, que deia doncs, que ho havia fet sense
i ara l'àrbitre ha fet el gest de que ha sigut una relliscada. Sí.
I Klopp, en canvi, no ho té clar, no ho veu clar.
Què passa?
Sí. Li està dient de tot el quart àrbitre. Pilota pel Liverpool.
un i mig més l'afegit perquè acabi aquest interessantíssim Liverpool-Arsenal en joc la primera posició de la Premier. Encara és d'hora, però els dos equips la volen. Kai Havertz cap a Nketiah, cau Nketiah, recupera el Liverpool, serà falta, protesta Anfield. Nketiah que li demana explicacions a Van Dijk.
Mira, cantarem al final a Badalona, Albert.
Doncs mira, al final la penya ha pogut rebaixar la barrera dels 30 punts, ha perdut de 28, Joventut 73, Real Madrid 101, se saluden els jugadors a la pista, i vaja, el que comentàvem, la penya que té partit per Sant Esteve i que sobretot el partit de divendres vinent a la pista del Manresa pot definir gran part de les opcions de la penya de jugar la Copa.
Olo, com ho remates?
Partit sense història, víctima de la penya, la inferioritat física i d'aquest nivell brutal dels triples. Qui miri l'estadística al final veurà un 15 de 38, s'esquera un 14 de 26 en 24 minuts i la penya és que no ha tingut opció. Ja fa anys que el Madrid és el rival que pitjor se li dona per característiques físiques sobretot i avui no ha estat excepció. L'últim cop que la penya va guanyar contra el Madrid a casa, Tomic jugava amb el Madrid, cosa que vol dir que ha plogut bastant.
I tant, això que no ho fa gaire. Gràcies, Colo, fins la propera.
Fins la pròxima.
Albert, ara sentim què en diuen els protagonistes. Fins ara.
Fins ara.
El Madrid, 14 victòries, una derrota. La penya amb aquestes 8 victòries, 7 derrotes. Mateix balanç que el Baxi Manresa i que el Baskonia, amb una victòria més que el Tenerife, que el Saragossa i que el Bàsquet Girona. I amb una victòria menys que el Gran Canària i que l'UCAM Múrcia, en aquesta zona mitja alta de la classificació de la Lliga ACB. El Madrid que menja part tant a la Lliga ACB com a l'Eurolliga, de moment ha acabat o gairebé acabant aquest 2023. Anfield, quant d'afegit, Joan?
5 minuts d'afegit. Ja se n'han jugat 45 segons, per tant 4 minuts 15 segons que falten perquè acabi aquest partit i té la pilota l'Arsenal. Havertz cap a la dreta, cap a Bukayo Saka. Buscarà entrar a l'interior de l'àrea, busca la rematada des de la frontal. Diria que ha tocat en un jugador del Liverpool, serà córner a la dreta d'Alisson. Ara molta imprecisió, cap dels dos equips que aconsegueix dominar l'altre, però tots dos aprofitant, això sí, la recuperació, com gairebé tot el partit, per fer mal des de l'atac d'espais, des de l'amenaça, amb velocitat, amb verticalitat, els dos equips. I anirà Trossard amb cama dreta, prepara la pilota, trepitja el quart de cantonada del córner i anirà el belga. Els 10 jugadors del Liverpool defensant, 8 d'ells a l'anterior de l'àrea petita. Trossard, cama dreta, buscant el primer pal, remata, diria que era Magalhães, però ho ha fet, no, serà finalment banda per l'Arsenal, era Van Dijk. Fent una de les coses que millor sap fer, protegir el punt de penal des del joc aeri. I anirà Zinchenko, tampoc té gaire pressa l'Arsenal ara mateix. 3 minuts per acabar el partit. L'Arsenal líder amb 40 punts, el Liverpool segon amb 39, l'Aston Villa tercer amb 39 i el Tottenham que ha guanyat avui amb 36, tancant la zona Champions de moment. Recupera el Liverpool. Harvey Elliott, pressionat per Zinchenko, recupera l'Arsenal, falta de l'ucraïnès. Serà falta des del mig del camp, favorable al Liverpool.
I el City que li queda pendent el partit que hauria d'haver jugat avui contra el Brentford i bé, doncs, tornarà a l'activitat el Manchester City el dia del Boxing Day, precisament, si no recordo malament, el dia 26, només 4 dies després d'haver disputat la final del Mundial de Clubs i haver-la guanyat per 4-0 contra Fluminense.
27, juga, 27 al City, okay. Sí, al camp de l'Everton.
Pilota pel Liverpool, camp propi Van Dijk, servei de banda, li cedeix a Joe Gomez, tampoc té pressa el Liverpool. Protesta la graderia d'Anfield, ha passat alguna cosa. Segueixen esgarrapant segons els dos equips. Joe Gomez. Serveix de banda. Buscant a Darwin. Li cau la pilota. Buscava la profunditat. No arribarà. Serà servei de banda per l'Arsenal. No ha estat un mal partit, però potser ens esperàvem, no sí. sé,
una mica més gols, una mica més de brillant tot, sí, diria, perquè sí. Realment el que esperàvem de de les pressions i les contrapressions, ho hem vist, perquè moltes vegades doncs, els dos equips han recuperat en posicions perilloses i han generat doncs, accions a la contra i accions de transició que semblaven interessants, però bé, al final doncs, moltes vegades no les han finalitzat de la millor manera, no? I bé, doncs, això ens deixa un 1-1 que jo ja, arribats al punt en el que estem, ja no sé si es mourà, la veritat, perquè hem entrat en una dinàmica de partit on realment portem 17 serveis de banda consecutius. No sé com es desencallarà això, però bé, al final jo crec que és un partit que o sigui, ha sigut divertit, però que ha faltat, com diem, doncs, aquesta precisió, no? I sí, aquesta brillantor.
Jo crec que això també, el calendari provoca aquestes coses, que el jugador no estigui prou fresc, han de jugar cada 3 dies, càrrega de partits, càrrega de minuts. Ara compta Darwin, que semblava que havia impactat a l'esquena de Gabriel i potser serà l'última del partit perquè queden 30 segons. Atac del Liverpool, Mo Salah a camp de l'Arsenal, cap a dins, cap a Konaté, no controla bé, li cau la pilota a Van Dijk, cap enrere. Alisson, gairebé l'alçada al mig del camp. Szoboszlai.
Per cert que aquests dos equips s'enfrontaran a la FA Cup a la primera ronda on entren els equips de la Premier, que allà és sorteig pur. I ens ha deixat a la primera ronda que entren els equips doncs, de la primera divisió un Arsenal-Liverpool a l'Emirates. O sigui que eliminatòria potentíssima la que jugaran aquests dos equips i es veuran les cares doncs, d'aquí a, bé, a dues setmanes.
Sí, el cap de setmana dels Reis. Sí.
Doncs mira, final del partit a Anfield. Empaten Liverpool i Arsenal. Abraçades, salutació cordial entre dos grans entrenadors, dos dels millors entrenadors del planeta, Mikel Arteta i Jürgen Klopp. Ho dèiem, no ha estat un mal partit, però s'ha notat aquesta falta de brillantor en els metres finals, sobretot per part dels dos equips de mercat. Gabriel Magalhães a la primera en una acció de pilota aturada, ha empatat al cap de pocs minuts Mo Salah en un golaç on han participat només dos jugadors, Alexander Arnold i l'egipci. Acaba aquest partit a Anfield, de moment l'Arsenal líder de la Premier.
L'Arsenal que manté el lideratge amb aquest empat, el Liverpool que atrapa l'Aston Villa i el supera per gol a veraix a la classificació, es col·loca segon, tercer l'Aston Villa, quart el Tottenham i el City cinquè amb aquest partit pendent que té l'equip de Pep Guardiola, a 2 punts ara mateix del Tottenham, a 5 punts de l'Aston Villa i del Liverpool i a 6 punts de l'Arsenal de Mikel Arteta. En aquestes jornades que venen ara, dues de consecutives a la Premier, entre Sant Esteve i Cap d'Any, per fer-ho així una mica a l'engròs, el Liverpool, que juga al camp del Burnley i rep el Newcastle, l'Arsenal rep el West Ham i va al camp del Fulham, el City va al camp de l'Everton i rep el Sheffield, i l'Aston Villa va al Old Trafford, al camp del United, i juga a casa contra el Burnley. És a dir que, bueno, sí, destaca aquest United Aston Villa, segurament, la resta és una mica guanyable a priori.
Sí,
perquè jo... el Newcastle, aquest el Liverpool, el té a casa, però ja sabem que en aquestes dues jornades sumar dues victòries costa molt, Jaume?
Sí, perquè doncs hi ha poques hores per descansar entre partits. Jo crec que el que té un calendari segurament més accessible és el Manchester City, no? Perquè visita l'Everton. Home, anar a Goodison no és fàcil, però al final l'Everton doncs, és un equip de la zona baixa de la classificació. A un entrenador que farà el partit dur, com és Sean Dyche, que realment doncs, quan li toca plantejar els partits contra els equips grans doncs, intenta que hi hagi una mica de rascamenta, que no jugui gaire. I després, doncs, home, el City a casa contra el Sheffield United jo crec que hauria de guanyar. Però bé, sí, dos partits i unes dates nadalenques que, com solem dir, doncs... una mica condicionant, no? Doncs la dinàmica dels equips de cara a la segona volta, o sigui que veurem com en surten els quatre que ara mateix estan lluitant pel títol de Lliga.
Tens 2 minuts, Naveira?
Sí.
Puc demanar un extra vol després d'actualitzar-nos?
I tant, sí.
Doncs primer ens actualitzem amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques què està passant al món, Pol?
Doncs que el govern espanyol proposa crear una nova missió per garantir la seguretat dels vaixells de mercaderies al Mar Roig, liderada per la Unió Europea. Això després que l'executiu de Pedro Sánchez hagi dit per activa i per passiva que Espanya no participarà en la coalició liderada pels Estats Units per assegurar aquesta ruta comercial. Això després que diverses navilieres hagin aturat la seva activitat arran dels atacs que han patit per part dels pirates hutis del Iemen. En un comunicat, el Ministeri de Defensa diu que això no és en cap cas un veto, però defensen crear una altra missió com a alternativa acordada per tots els organismes de la Unió Europea. I les últimes hores també ha aixecat polseguera la felicitació de Nadal del Partit Popular de Galícia. El president de la Xunta, Alfonso Rueda, ha penjat un vídeo a les xarxes socials on se'l veu recorrent Galícia amb un autobús. Va passant per diferents llocs i recollint diverses persones fins que passa per davant d'una paradeta de fruita amb dos cartells ben grossos on s'hi llegeix «Me gusta la fruta». És la frase que suposadament va dir la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quan va insultar el president espanyol al Congrés dels Diputats. També hi ha un altre fragment que ha aixecat polèmica on hi apareix una persona que representa Carles Puigdemont amb un cartell que posa Moncloa. Li demana a Rueda pujar a l'autobús, però aquest accelera i li diu «Aquí no ens aturarem ni de conya». I avui és Nadal al món, ha tornat a triomfar al Palau de la Música amb 2.000 oients, una quinzena d'artistes i molt d'humor i entreteniment amb els equips de programes informatius i esports de RAC1. Han sigut 3 hores d'espectacle que han deixat moments com els desitjos de Nadal de l'Angelines de la competència.
I al tio li demanaré una vida sencera al costat del Gerard.
Molt bé, felicitats.
Caga, tio!
D'acord.
Un bon picató.
Sí.
Que deixi estar la Clara, que no és gaire salada, que tasti els meus mugrons, que són més bons.
Avui també hem conegut que el Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç ha marcat un nou rècord en tots els anys d'aquesta iniciativa solidària, ja ha superat els 2 milions d'euros recaptats.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Bona nit.
Si algú vol fer que el tio demà amb aquesta nova cançó de l'Angelines...
Convidem tot Catalunya, no? Que ho passi.
Seria innovadora, eh? No, hi ha moltes versions.
Sí.
Per fer cagar el tio, vull dir que afegir-li una més, tampoc no passaria res. No ho proposarem. A veure si ho compren a la família. Passa un minut de 9:15. Nabeira, deia l'extra molt perquè dilluns va haver el sorteig de la Champions i veig com que tothom ja deixa molt clar més o menys que qui passarà quarts, no? Com si el camí estigui molt marcat de quins quarts tindrem i que els 8 equips que passaran a quarts de final. I no sé si tu ho tens tan clar o no ho tens tan clar. Començant, per exemple, pel Nàpols-Barça.
A veure, jo crec que el Nàpols ara mateix no està en un gran moment. El Barça tampoc, cal dir-ho. O sigui, no, tampoc podem amagar aquesta qüestió. Sí que sabem que el Barça doncs tindrà algun revulsiu, no? Com serà l'arribada de Vitor Roque, que jo crec que a l'atac doncs, li pot donar Vitor Roque, que li pot donar coses diferents. I bé, doncs també al final hi ha l'experiència, no? de moltes temporades, de que el que sembla una cosa al desembre, doncs després al febrer és molt diferent, no? També doncs qui sap, també el Napoli pot millorar, ara mateix és difícil pronosticar. Però jo és una eliminatòria que la veig amb un pronòstic difícil, la veritat. No m'arriscaria, potser donaria al Barça un pèl més favorit, però tampoc molt més, no li donaria més d'un 55-45.
Per tant, aquí posaríem un interrogant, no tan clar el Barça. Leipzig-Madrid, aquí sí?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el Leipzig té potencial per complicar-li l'eliminatòria al Madrid, però vaja, jo crec que el Madrid, tot i les baixes que està tenint, que algunes d'elles doncs, es mantindran de cara a aquella eliminatòria, doncs jo penso que l'equip blanc hauria de passar.
PSG, Real Societat.
Aquí, clar, al final jo el que temo aquí des de l'òptica de la Real Societat és que, clar, han jugat tan bé a la fase de grups que jo no sé si d'aquí a 2 mesos l'equip estarà igual de bé, no? També, doncs, hi haurà hagut jugadors, algun jugador que haurà marxat a la Copa d'Àfrica com Amari Traoré, també hi ha Copa d'Àsia, de fet, que Takekubo, doncs, haurà de marxar. O sigui que, bé, caldrà veure com la Real Societat surt d'aquestes qüestions, si els jugadors, doncs, tornen sants i en quin moment tornen. I, clar, sense saber com estaran els dos al febrer, clar, jo imagino que el PSG doncs estarà una mica millor, perquè al final doncs ja serà més temps amb Luis Enrique, després de molts fitxatges, es va salvar la va de la fase de grups i es va acabar passant, o sigui que potser li donaria un pèl més a la Real Societat, al PSG que a la Real Societat, perquè la meva sensació és que potser estarà millor l'equip francès que l'equip Churi-Urdin en aquelles dates.
L'Inter Atlètic de Madrid?
No és fàcil aquesta, la veritat. Aquí sí que ho veig en un pronòstic molt, molt dividit. Jo crec que aquí no és gens fàcil predir qui passarà i com estaran tots dos en aquell moment. Així que, home, igual et diria que l'Inter, perquè crec que l'Inter doncs, està en un moment del seu projecte molt bo. És veritat que aquest any, doncs, en algun partit de la Champions, com el de la Real Societat, doncs, van patir molt el primer partit de la Lliga de Campions i a més, però potser un pèl més per l'Inter. Però aquí et diria, no sé, un 50 o 49, tampoc molt més.
Sí, aquí aquesta és maca, sí, sí, interrogant sí, aquí, clar, també en aquest Inter Atlètic de Madrid. El Copenhagen City sí que ha de caure clarament del cantó de Guardiola,
en sí? En principi, sí, jo crec que sí. Al final s'havien enfrontat la temporada passada i crec que el Copenhague va ser capaç de treure un bon resultat del partit d'allà de Dinamarca, però bé, és una situació diferent, o sigui, al final són unes eliminatòries i jo crec que el City doncs, hauria de passar i amb certa comoditat.
Sí, després de la tornada no va ser un pallissot?
El segon partit, no sé si va ser un resultat molt contundent, sí que crec recordar que va ser un partit on el City el va dominar molt. Sí, jo és que crec recordar que Gravara, que és el porter del Copenhague, que de fet actualment segueix sent el porter de l'equip danès, va fer una molt bona actuació i va evitar que el City guanyés per més, però vaja, sí, va ser un partit que el City el va dominar des del principi fins al final i que el va guanyar, sí.
I el Bayern també ho ha de tenir assequible amb la Lazio o no?
Bé, jo... A veure, el Bayern ara mateix tampoc és que estigui molt bé, eh? O sigui, cal dir que el Bayern no té gaire a veure la seva situació doncs, amb la que va tenir, per exemple, l'última vegada que es va enfrontar amb la Lazio, que va ser temporada 2021 amb Hansi Flick encara i a vuitens de final. A veure, jo crec que el Bayern és favorit i que passarà, però que potser, doncs, no descarto que l'eliminatòria vingui al partit de tornada amb un resultat més ajustat. Ara, el Bayern estem acostumats a veure que a vuitens, sobretot, algun equip que li disputa no, una mica el partit de nou, que de fet fins i tot li guanya, i després quan juguen la tornada a Munic, allò és una autèntica carnisseria, no? O sigui que aquí cal no descartar res, però jo crec que el Bayern passa, sí.
I ens en queden dues, PSV Dortmund...
Molt igualada aquesta, eh? Jo, i el PSV, està segurament en una de les millors temporades de la seva història. O sigui, el PSV no ha perdut cap partit a la Eredivisie i diria que porta ple de punts.
Ha guanyat tot, sí.
O sigui, ha guanyat tot fins ara, o sigui que no em sembla fàcil pronosticar i més amb aquest Borussia Dortmund que mai saps com agafar-te en dies importants com aquest, no? O sigui que aquesta també... Clar, si hagués d'apostar, li donaria una mica més al Dortmund, però tampoc gaire més, eh? O sigui, per mi, un 55-45 pel Dortmund.
I el Porto, que l'hem vist en el grup del Barça contra l'Arsenal, li dones opcions o no?
Sí, però l'Arsenal per mi és més favorit. Aquí ho situaria potser en un 60-65% per l'Arsenal. El Porto és un equip difícil d'enfrontar, un equip que et pressiona, un equip que, bé, potser si l'Arsenal doncs, aconsegueix empènyer el molt cap enrere, jo crec que també és un equip que es defensa bé a prop de l'àrea, i amb molts futbolistes doncs, formant una línia a prop de la seva frontal. O sigui que, bé, jo crec que difícil li pot posar, però per mi hauria de passar l'Arsenal, sí.
Naveira, gràcies per aquest extra vol del millón del pinball.
No, encantat. I res, doncs, encara queden dos mesos per la Champions, però sempre sí. Tenim ganes de veure com anirà la cosa.
Volia rematar-ho comentant que, pel que fa al calendari, el Barça-Nàpols coincidirà amb l'Arsenal-Porto. De fet, és l'última anada en jugar-se, el Barça-Nàpols, el 12 de març. I que vaja, en clau Champions RQ, gaudirem del City, del Madrid, d'aquest Inter Atlético, del Real Societat PSG o del Bayern Lazio. O sigui que...
Bon menú. Sí, sí,
sí. Ens ho passarem bé.
Bon menú. A la Champions RQ també, evidentment, a part de si la fem a la fase de grups, no tindria sentit que no es fes a la Champions RQ els vuitens de final i a totes les eliminatòries. Per tant, també a partir dels vuitens de final. A veure, bon Nadal, no mengis gaire.
Igualment, això últim és difícil, però...
Intenta, home, esforç ho pots aconseguir. Vinga. El que vulguis. Gràcies, Jaume. Joan, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
23 minuts i les 9, hem de fer una pausa i ara tornem, que això no para, el Superesports fins a les 11.
Superesports amb Xavi Puig. Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
El Nadal és temps de bons propòsits i alegria. A Murprotec volem que les vostres il·lusions es facin realitat. Murprotec, bones festes.
RAC+1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC+1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC+1. RAC+1.
Des d'Autovivo Group us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Autovivo Group us desitja bon Nadal.
A la xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona et desitja bones festes.
A Superwagen trobaràs un equip sencer dedicat a tu. Vehicle nou, ocasió i taller oficial amb mecànica, carrosseria i pintura. Superwagen és el teu concessionari oficial Volkswagen. A Sabadell, carrer Ramon Casellas 130 i a superwagen.es. Encara no tens el teu Volkswagen?
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor, cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Aquestes festes, RAC1 t'acompanya més que mai. El sorteig de la loteria. És Nadal al món des del Palau de la Música.
Hola.
Versió RAC1 especials Nadal i Sant Esteve.
No saber res.
No saber res. És una forma de felicitat.
Les nits musicals conjuntes amb RAC 105 el 24 i el 31. Els trivials musicals de Nadal i Cap d'Any.
Un punt, molt bé, un punt.
La grossa de Cap d'Any al Via Lliure.
Què, ens acomiadem o no del 2020?
Els resums de l'any informatiu i d'esports.
Catalunya continua immersa en...
Contes infantils per Nadal i Reis.
No sabeu la il·lusió que em fa venir cada any per aquestes dates.
El món a RAC1 especial any nou.
Hola.
Via Lliure especial Reis. També per festes, RAC1. Superesports amb Xavi Puig.
I 7 minuts i seran les 9 de la nit. Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs amb el Bellera per arribar a la 1 de la matinada. Itàlia a punt de començar l'últim partit d'aquest dissabte, l'Olímpic de Roma, un Roma-Nàpols, el rival del Barça a la Lliga de Campions.
Sí, sí, justament ara en parlàvem del Nàpols, doncs ara qui vulgui el pot veure, Movistar Lliga de Campions, mentre escolta el Superesports. El Nàpols, com dèiem, 4-3-3 amb Politano, Osimhen, Barazkelia en punta, surt amb un 3-5-2 Mourinho amb Lukaku i Belotti com a jugadors més avançats.
Hem explicat aquesta tarda la victòria del Barça de futbol sala contra el Xota, 5-4 al Palau, un partit boig d'alternatives, amb molts gols, amb molt bona entrada, la millor entrada de la temporada, com ens explicava el Quim Salvador, i amb pancarta fins i tot dels Dracs al descans, on deixaven clar la disconformitat amb l'elecció d'Armènia com a seu de la final a 4 de la Champions de futbol sala, on la jugaran dos equips portuguesos i dos equips de la Lliga Espanyola, el Palma i el Barça. I la UEFA ha decidit que Armènia és el país idoni per acollir aquesta Final Four de la Champions. De tot plegat, n'ha parlat el Quim Salvador al final del partit amb el porter del Barça, Didac Plana.
Didac Plana, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer de tot, com et trobes? Que has acabat el partit visitant els serveis mèdics.
Sí, una mica dolorit, però bueno, sembla ser que són una mica de cop i tal, aquí al genoll, però no es veu res tampoc significant, o sigui que gajes de l'ofici, com es diu, i amb un partit igualat, amb contacte, amb intensitat, ja passa sovint.
No espantem a la gent, no?, que aquest any esteu de pega amb les baixes, en principi has d'estar bé per la Supercopa.
Esperem que sí, en principi, bueno, veurem ara aquests dies de descans que ens vindran molt bé també i després pues, tornarem a la feina per preparar aquest partit contra Jaén de semifinals de Supercopa i aviam, com més siguem millor i veurem com arribem.
Ja que he començat per la Supercopa, el Barça sempre és favorit o amb aquesta allau de baixes que té l'equip potser aquest any una mica menys?
Bueno, està clar que si no estem tots, pues no som el mateix equip, no? Però el Barça sempre és favorit. Crec que al final tenim una plantilla àmplia amb els millors jugadors i això fa que, tot i que hi hagin baixes, pues sempre puguis guanyar igualment, no? I ho estem veient amb aquesta primera volta i la veritat és que sempre anem a jugar tots els partits amb el paper de favorits, però sabem que després costa molt guanyar, no? Que després això s'ha de demostrar a la pista i avui dia la igualtat és màxima i més en una competició com aquesta, no? Que és a partit únic, contra un gran rival que juga a casa i que a més doncs, sap també el que és guanyar, no? I bueno, sabem que serà una guerra dura, però anirem amb tot, com sempre.
Que hi ha igualtat i que costa guanyar, que hem de veure. Partidàs al Palau, 5-4 contra el Xota, us heu posat 2-0 bastant d'hora, però després no hi ha hagut manera de tancar el partit, tant és així que, no sé si a la pista, però des de fora al final es patia una miqueta.
Sí, perquè aquest esport és així, no? És el maco que té, que al final un avantatge de 2-3 gols no vol dir que estigui el partit resolt. Avui s'ha vist claríssimament, no? I és un esport que té això, que fins al final doncs, pot ser emocionant, pot estar obert i bueno, avui contents perquè al final doncs, els 3 punts s'han quedat aquí, però sí que és veritat que hem de millorar en alguns aspectes perquè se'ns ha posat el partit molt de cara fins en dues ocasions i segurament no hem rematat per agafar més avantatge i després doncs, ens ha passat factura, no?
Tot va bé si acaba bé, diu una dita ben nostrada, 6 punts respecte al Pozo, 4.200 gairebé persones al Palau, la millor manera d'acabar l'any.
Doncs sí, perquè avui ha sigut un dia molt maco, crec que és la millor entrada d'aquesta temporada de llarg i quan ve tanta gent i quan hi ha tant d'ambient és important guanyar també perquè la gent doncs, a part de que se'n va contenta, doncs s'enganxen i tornen i tenen ganes de tornar. Ara passarà una llarga durada sense que vinguem a jugar al Palau, perquè després ja també el gener un peron llarg, crec que fins al febrer no tornem a jugar a casa, o sigui que contents d'haver-nos despedit amb aquesta victòria.
I parlant d'ambients, la UEFA ha decidit que la Copa d'Europa es decidirà, la Lliga de Campions es decidirà a Armènia, que amb tots els respectes queda molt lluny de Catalunya, de Mallorca i de Portugal, i probablement a nivell d'ambient doncs, estigui lluny del que es podria viure en un altre escenari, no? Des del vestidor com encaixeu aquesta decisió?
Bueno, una mica sorpresos, no? Perquè com bé dius a priori no s'entén. Sí que és veritat que després doncs, veurem què ens trobem allà, no? Perquè potser doncs, ens sorprenen i omplen allò de gent i l'espectacle val la pena, però nosaltres ens sap greu doncs, que no puguem tenir una Final Four més a prop perquè es pugui desplaçar doncs, les famílies, l'afició i la veritat és que també ens sap greu que no puguem jugar aquí a casa mai partits de Champions perquè sempre ens toquen a fora i aquí doncs, costa més que ens ho donguin i bueno, és una llàstima perquè al final la nostra afició no pot gaudir-ho i difícilment podrà gaudir-ho la nostra afició presencialment a Armènia i bueno, esperem que ho muntin bé i que hi hagi un bon ambient i que com a mínim doncs, per la gent d'Armènia sigui un gran espectacle.
Didac, moltes gràcies i bones festes.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bones festes.
El Didac plana el micròfon del Quim Salvador després d'aquesta victòria del Barça 5-4 contra el Xota, el Barça que torna a jugar el cap de setmana de Reis, de fet el dia de Reis a 6:15 de la tarda a l'Olivo Arena, Jaén, on es juga la Supercopa d'Espanya, semifinals contra el Jaén, contra l'equip anfitrió, si passa la final és diumenge 7 de gener diumenge 7 de gener a les 6 de la tarda. La Lliga torna el dissabte 13 de gener a la pista del Peñíscola pel Barça de Jesús Velasco. 12:09.
Superesports amb Xavi Puig. Ever since I was young, coming up. I was marching to a drum, brat-a-thumb. I was focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama love, call my baby sister, shoot a hug and kiss her, 'cause life is just a mystery and it's gone before you know.
I aquesta tarda al Superesport hem explicat també la derrota contundent de la penya contra aquest intractable Real Madrid, que no ha vingut, diríem que ha tocat físicament, o almenys no ha semblat, dels dos compromisos d'Eurolliga que ha tingut entre setmana, i ha apallissat la penya de 28 punts. Finalment, a Badalona, Joventut 73, Real Madrid 101. D'aquesta tova i del que li ve per davant a la penya, de les opcions de Copa, amb aquest Manresa-Penya que pinta decisiu divendres de la setmana que ve, n'ha parlat l'Albert Ferran amb el Pau Ribas.
Hola, Pau, aquí per RAC1. Pau, partit complicat, ja sabem que seria complicat contra un equip tan físic, i a més, si té un percentatge d'encert de 3 de 14 de 26, crec que portant en 24 minuts, és realment complicat.
Sí, però crec que en partits així ens hem d'oblidar una mica que jugar contra el Real Madrid, no? Nosaltres hem d'arribar al nostre límit, competitiu sobretot, i no ha estat així, no? Hem especulat a veure com estaven ells, si estaven encertats, si no, a veure quina intensitat posaven. És un error, no? Nosaltres hem de sortir al nostre límit i després ja et poden guanyar de 25 punts si com dius, estan encertats de 3, físicament et dominen, però bueno, crec que no ha sigut així, ens han guanyat fàcil perquè bueno, no hem estat al nivell, sobretot competitiu, que requeria aquest partit, sobretot amb tants aficionats nostres que han vingut, bueno, una mica decepcionats en aquest aspecte, però bueno, no podem fer-hi més, oblidar una mica aquesta derrota i seguir endavant, que ens venen partits importants si volem estar a la Copa.
A més, amb la penya que venia a donar molt bona ratxa de resultats, el dia 26, el dia de Sant Esteve, teniu partit d'Eurocup important, i aquests dos últims partits de la primera volta a la CB on us podeu jugar les garrofes de cara a la Copa. Per tant, tot queda intacte malgrat aquesta derrota contundent.
Sí, al final el partit contra el Madrid no te'l marques com una victòria segura al calendari. No ha sigut un bon partit nostre, bueno, seguir treballant, veure en quins aspectes podem millorar i sobretot aquests partits que venen abans d'acabar l'any són importants, a veure si contra el Venècia podem ja virtualment estar al playoff de l'Eurocup i sobretot el del Manresa, que és a vida o mort si volem estar a la Copa, i si juguem la Copa no ens jugarem la Copa, un camp serà un partit igual de difícil que aquest, ells estan jugant a un gran nivell i haurem d'estar molt millor que avui.
Aquest olímpic espectacular, home, tant de bo sempre estés així, però és complicat, però avui feia goig jugar contra davant de més d'11.000 espectadors.
Sí, bueno, tenim un pavelló tan gran, té coses bones i dolentes, que en el partit és molt atractiu, doncs fa goig veure tanta gent, som dels equips que posa més gent en partits d'aquests que la gent vol veure, però bueno, quan no estan així, el camp és molt gran, és difícil d'omplir, sobretot entre setmana, però bueno, nosaltres estem adaptats, estem contents que cada cop la massa social sigui el més gran possible i seguim complint com fa la penya.
Merci, Pau, i bon Nadal.
Molt bé, gràcies.
Superesports.
Del bàsquet a CB anem a l'NBA. Per cert, a la CB acaba de començar l'últim partit d'aquest dissabte, Breogán 2, Obrador Iro 4, aquest derbi gallec que tenim en joc a Lugo. Recordem, a la Lliga Femenina, i per dir el Barça Sant Feliuenc, avui ha perdut el Cadí la Seu i ha guanyat l'Esparuri Girona, una victòria que classifica ja matemàticament les gironines per la Copa de la Reina d'aquesta temporada, que jugarà, que és l'abril fins i tot, és molt tard una altra vegada, igual que la temporada passada, molt tard la fase final de la Copa de la Reina d'aquesta Lliga Femenina de Bàsquet. A l'NBA, mira, acaba de finalitzar un partit molt d'hora aquesta tarda,
sí,
amb victòria dels Bucks, Molló.
Sí, 111-130 han guanyat els Bucks al Madison Square Garden a Nova York.
Digues, perdona.
Anava a dir, Branson, 36 punts pels Knicks, el màxim anotador. Antetokounmpo, 28 pels Bucks.
D'aquí a mitja hora llarga, dos quarts de deu, partidàs, un Clippers-Celtics. Tenim un horari magnífic en aquesta jornada de dissabte.
Sí, aquest a Movistar Deportes, això, a més.
Ho comentem tot plegat amb l'Artau Pasqual, l'home NBA del Superesports. Hola, Artau, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
No, Clippers-Celtics, dos quarts de deu, és bona hora, no?
i bon partit.
Entra molt bé, un regal de Nadal anticipat, ben bé.
Exacte, fer cagar el tio ja el dia 23 amb aquest Clippers Celtics. Va, doncs arrenquem per aquí, el dia de Nadal, que abans el comentàvem amb el Jordi Colomer, que diu que tu et plantes a la butaca a les 6 i ja no t'aixequen fins a les 7 del matí de l'endemà. Tenim uns Knicks Bucks a les 6, a 8:45. Un Denver Golden State a les 11, un clàssic, un Lakers Celtics. A les 2, un Miami Philadelphia, i a 4:45 de la matinada, un Phoenix Suns Dallas Mavericks. Si d'aquests 5 em diuen a casa un, quin em quedo?
Home, Lakers Celtics.
Lakers Celtics, sí, eh? Més enllà del que diu el nom, eh?
Sí, més enllà del que diu el nom, els Lakers són un equip que ens l'hem de prendre molt seriosament, ja com hem vist a l'in-season tournament, i que a més doncs, tenen jugadors que, qui més qui menys, potser la rotació està fallant una mica, estones, no? Es parlava avui d'un canvi d'Angelo Russell per Jared Vanderbilt al quintet titular, però LeBron, Anthony Davis i companyia estan complint, i els Celtics, bé, doncs ja sabem de quin peu calcen, els podrem veure aquesta matinada, però més enllà d'això, vaja, continuen sent un equip que, sobretot ara ofensivament, està començant a agafar un punt, vaja, com el de les darreres temporades.
I si s'estiren i em diuen, va, dos, el segon, quin?
A mi em crida molt l'atenció el Denver Golden State Warriors. Uh-huh. Els Warriors no arriben, evidentment, en el millor moment dels darrers anys, ni tan sols de les dues últimes temporades, però de totes maneres, amb els canvis que han fet a la rotació i la introducció de Brandon Podziemski, el rookie, estan començant a trobar més equilibri, i vaja, veure Curry en un dia de Nadal sempre és força agraït. Denver, a banda, és un equip que juga molt i molt bé, i vaja, l'altre dia contra Boston, Golden State ja va deixar bones sensacions de nou, amb la qual cosa crec que és un partit al qual no li hauríem de treure l'ull.
I quin no hem de veure, Artau?
Fa de mal dir, però jo diria que tant per l'hora com per la categoria del duel, jo crec que el Bucks-Knicks potser és el partit que em saltaria.
Allarguem una mica més la sobretaula i el de les 6 ens el podem saltar aquest dia de Nadal. Perquè és un dia que les estrelles també s'hi posen amb més ganes en aquests partits del dia de Nadal, Artau?
Sí, podria ser. A veure, evidentment saben que probablement tindran més audiència que ja es dia l'NBA, que en els partits de cada dia. Són rivals que venen molt de gust, a més solen ser partits amb storylines, amb narratives al darrere, no?, interessants, amb la qual cosa, sí, jo et diria que algun estímul extra sempre tenen.
Com tenim l'NBA? Va, anem a centrar-la. A l'est, com deies, aquests Celtics que veurem ara d'aquí una estona contra els Clippers a partir de 9:15, que continuen sent els que lideren, continuen sent a part dels que lideren el millor equip de l'est, de moment, a l'NBA, o no, Artau?
Sí, et diria que tant pels automatismes de joc que tenen com pel pic que poden donar les seves estrelles, sense cap mena de dubte que sí, els Celtics són un equip que puja el nivell defensiu amb el pas de la temporada i que a més en atac de la mà de Jason Tatum, Jaylen Brown, tots aquests jugadors, no, que són de rotació però que diguéssim també tenen molt protagonisme ofensiu, com Derrick White, Jrue Holiday, Porzingis, Al Horford, estan sent capaços de trobar una simbiosi molt, molt sòlida entre ells i estan rendint moltíssim. Jo et diria que ara mateix, per mi, juntament amb els Denver Nuggets, que ja en parlarem quan toquem l'Oest, són l'equip una mica que marca la vara de medir a l'NBA ara mateix.
Els Sixers, que els tenim en aquesta zona alta, amb victòries, 8 derrotes, estan fent alguna cosa o són alguna cosa millor que la temporada passada per pensar que aquest any el Damià ens pot donar la turra cap allà al mes de juny, o no, Artau?
En termes de talent et diria que són similars, o sigui, el sostre que tenen per plantilla. El calendari dels Sixers en aquest inici de temporada ha estat una mica enganyós, sobretot les darreres monstruositats de Joel Embiid també venen per partits molt senzills contra rivals assequibles, no? Detroit Pistons i companyia. L'altre dia, per exemple, contra uns Chicago Bulls a l'alça van guanyar, de fet, i van veure una mica les limitacions que pot tenir l'equip fora d'Embiid i de Tyrese Maxey, no? Per tant, em sembla que amb Nick Nurse són més imprevisibles en atac, cosa que està bé. En defensa els veig a un nivell similar. Embiid condiciona molt, evidentment, el plantejament de l'equip rival, però s'enfada amb el pronòstic, o et diria que no veig un sostre massa diferent de temporades anteriors, més enllà de que sí que veig més recursos.
En aquest est, Detroit porta 25 derrotes seguides, un 2-26 de balanç. Pot ser que no en guanyi cap més d'aquí a final de la regular, o no, Artau?
Espero que sí que en guanyin algun, però podria, si hi ha un equip que podria passar tota la temporada sense guanyar-ne un, serien ells.
Que se'ls fe tanquin, però a la desesperada, no? Vull dir, clar, perquè... Però no guanyen perquè... Perquè ja l'estat de l'equip és paupèrrim, o no guanyen perquè tampoc ja no els interessa molt guanyar, o perquè no n'han guanyat cap dels últims 25, Artau?
No tenen tan mala plantilla. A veure, evidentment és una de les pitjors de l'NBA, eh? I tampoc tenen un mal entrenador, perquè Monty Williams ja sabem què va fer amb els Detroit Pistons. L'altre dia jugaven contra uns Utah Jazz absolutament en quadre. Un dels seus millors jugadors era Simone Fontecchio. És a dir, ja ens entenem, un jugador que fins fa poc havia estat a l'Eurolliga i no havia encara arribat al rol d'estrella, diguéssim, a la competició, i tampoc van ser capaços de guanyar. La sensació que em dona a mi és d'un equip que té un bloqueig mental molt gran, que evidentment a l'NBA, que tens partit cada dia o cada dos dies, no perdona, i menys en un equip encara jove. No estan sent capaços tampoc de trobar un lloc a jugadors que haurien d'anar-lo tenint, com Jaden Ivey, no? Que li està costant molt consolidar-se en la rotació, o trobar el seu lloc a l'engranatge amb Kate Cunningham i companyia. I llavors hi ha moltes coses que estan fallant, però és evident, amb 2-26 serà un punt d'inflexió mínim, però vull pensar que en algun moment de la temporada sí que hi haurà alguna cosa que començarà.